Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el magazín de l'actualitat religiosa del Bisbat d'Urgell. A l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, on recollim cada setmana una realitat diocesana, farem una mirada al patrimoni cultural i religiós a la Seu d'Urgell, bo i contemplant-la des de l'època medieval. Tindrem uns minuts també al nostre programa per a les notícies darreres de la diòcesi. I no faltarà, a Església d'Urgell, el testimoni de vida cristiana que avui ens oferirà el jove Bernat Montoya. El programa, com sempre, és possible gràcies a la Patrícia Navas i en Daniel Betriu a la locució. L'Àlex Alsina és als controls i Maria Marín qui us parla. Comencem. El proppassat dia 11 de desembre es va presentar als mitjans de comunicació locals la web La Seu Medieval, a la Seu d'Urgell. Ha estat fruit d'un treball de mesos i anys de diversos professionals. Per la vinculació que tot això té amb el patrimoni cultural i religiós de la nostra ciutat, hem considerat interessant parlar-ne amb dos dels seus participants, la Laura de Castellet i en Lluís Obiols. Aquí saludem. Bona nit, Laura de Castellet, i bon any.
Bona nit i bon any.
Bona nit i bon any, Lluís Obiols.
Bona nit i bon any, igualment.
Ambdós són historiadors i coneixen molt bé tot el patrimoni, o majoritàriament el patrimoni de la Seu. Però de veritat que ens interessa molt conèixer com va sorgir la recerca o treballar aquest tema concretament.
Bé, aquest projecte és un projecte molt ampli i que va néixer realment fa ja uns anys, que engloba una sèrie d'aspectes absolutament diversos, perquè ens en fem la idea, des de l'Ajuntament de la Seu es va veure l'opció d'ajuntar diverses necessitats de la ciutat. Per una banda, la urbanització i l'adequació del pati del Palau, que per la importància del Palau Episcopal, sobretot tenint en compte la seva importància també a nivell polític com a seu del cap d'estat d'Andorra, era un espai que urbanísticament necessitava una reforma. I per altra banda, el potencial patrimonial sobre el patrimoni medieval de la ciutat, especialment tenint en compte la importància de la catedral i el fet de ser la residència episcopal i del capítol de canonges, amb el que això suposa a nivell de promoció turística. Per tant, és un projecte que engloba una part més urbanística d'adequació d'una part del centre històric i aquest treball de recerca que el que pretenia era, per una banda, portar coneixement sobre la ciutat, sobre el funcionament de la ciutat en aquell moment, i convertir això, per una banda, en uns productes per ús acadèmic i per al coneixement del nostre passat, i per altra banda, també per fer un treball de difusió turística amb una base sòlida.
Uh-huh. Aleshores, això ja s'ha executat, com sabem, però què ens ofereix, Laura, tota aquesta tasca duta a terme a la pràctica? Ara, nosaltres en rebem molts fruits, que coneixem molt bé, doncs, a través d'aquesta pàgina web, que en tot cas cap al final, si els hi sembla, en parlaríem. Però ara, què ens poden oferir vostès ara del que tenim, del tresor que s'ha descobert en el sentit de treball?
De fet, ja fa molts anys que s'està treballant la història medieval, el passat, el patrimoni, sense anar més lluny, vehiculat amb la publicació Urgèlia. I són molts anys d'investigació, però aquí s'hi ha pogut dedicar unes hores concretes cap a uns temes concrets, sobretot d'urbanisme, ja que s'intervenia en l'urbanisme actual. I a partir de l'urbanisme hi pots anar ubicant una sèrie d'elements de la vida medieval d'una manera més concreta, i després amb l'aplicació aquesta de tipus turístic i pedagògic i més enllà que comentava en Lluís, doncs es poden anar fent una sèrie de rutes o d'aspectes temàtics puntuals del que era la vida medieval a la nostra ciutat.
Uh-huh. I des del punt de vista religiós, què ens aporta el recorregut per la ciutat medieval?
En aquesta línia que et comentava d'anar ubicant diversos espais, s'ha pogut precisar molt bé el creixement de la ciutat al llarg dels segles i, per tant, quina dinàmica hi ha entre el que en diríem la societat civil, sí, el que serien mercaders, ramaders, carnissers i diversos menestrals, i tot el pes que comporta, evidentment, de ser una seu episcopal, de tenir aquí uns alts càrrecs eclesiàstics, i tot l'aparell administratiu, en diríem, al voltant d'això. De manera que s'han conegut més detalls de tot el que és la comunitat de canonges, que no residien a dintre d'un espai determinat al voltant del claustre o en palau episcopal, sinó que tenien les seves residències a la part, diguem, est del que aleshores era la plaça, és a dir, l'artèria principal, i que ara doncs es coneix com a carrer dels canonges,
sí,
perquè tots vivien allà.
Ben bonic que és per això, eh?
Sí, baixant a mà dreta i tens tots els mercaders i drapers, i baixant a mà esquerra i tens tots els canonges, ardiaques, i tot aquest barri ocupava també el que actualment és Pati Palau, o sigui que, de fet, fins davant de la residència del bisbe, sota de l'església de Sant Pere, aleshores, i de Sant Miquel ara, en allà hi vivien tots aquests eclesiàstics. Després també, una miqueta més amunt, el que seria la part oriental del barri de Capdevila, i on ara hi ha el parador, en allà també hi vivien, sobretot personal administratiu, s'hi troben notaris de la cúria, escrivans, i per tant, doncs hi havia tota una sèrie d'oficis al voltant d'aquest aparell administratiu. Sense anar més lluny, tots aquests escrivans necessitaven pergamí. I aquí hi havia doncs tota una indústria derivada de la pell que, entre d'altres coses, a més de fer sabates amb el cuiro, també feien pergamí per tota aquesta gent que portava tot aquest moviment
administratiu. O sigui, que ha estat tot un descobriment o redescobriment, segurament, de tota aquesta realitat medieval a la nostra ciutat, i la importància que això té actualment, no només per conèixer-lo, sinó per estudiar-ho, i les vinculacions que pugui tenir amb altres temàtiques, per exemple, no?
Sí, segurament un dels aspectes que crec que, a més a més, han sigut importants és que, d'alguna manera, aquest estudi ens ha permès entendre l'evolució, no només urbanística, sinó en molts àmbits, des de, bàsicament, el segle XIV, que és l'estudi que s'ha fet d'una manera més aprofundida, pràcticament fins a l'actualitat. Per exemple, moltes d'aquestes cases de canonges i d'ardiaques que comentava la Laura les trobem després al segle XVIII, però les trobem també al segle XIX, fins a la desamortització. Per tant, veiem, d'alguna manera, com la realitat de la cúria del bisbat marca a nivell social, a nivell econòmic, a nivell pràcticament de qualsevol àmbit de la vida quotidiana, el desenvolupament de la ciutat, i ens ajuda a entendre aquests aspectes que tenim avui i que, tornant una mica al començament, en aquest cas el que es pretén és que serveixin també com a un element de difusió del patrimoni propi per la gent de la seu, un cas també d'autoconeixement i, evidentment, de difusió. És un patrimoni que tenim i que simplement el que calia fer era conèixer el millor per poder-lo difondre.
Parlant de coneixement, com era la vida religiosa en aquell temps? La gent, com hi participava? Quina vinculació tenia amb els edificis, amb el mateix bisbe, amb els canonges? Com era tot aquest mundillo?
Evidentment, el fet de que aquí hi hagi una seu episcopal, tots aquests, això, els càrrecs, aquestes elites administratives, el fet de que aquí hi havia els ardiaconats, és a dir, que això vertebrava territorialment tot el que és l'organització de tot el bisbat, també a nivell del que és purament la gent, hi ha uns detalls, com és anar analitzant tots els testaments, veure, per exemple, on es feia enterrar la gent. Durant molt de temps s'havien fet enterrar en el claustre mateix de la catedral o en el cementiri que hi havia a l'antiga església de Sant Miquel, és a dir, on ara hi ha el parador, eh?
El parador de turisme d'aquí de la nostra ciutat, sí.
Exacte. Però al segle XIII i XIV s'instal·la el convent dels dominics al nord de la ciutat, on ara hi ha l'estació d'autobusos,
sí,
i la major part de la gent es fa enterrar allà. I, per tant, veus la vinculació de devoció que això té. En els testaments també hi ha moltes donacions a diversos aspectes. Doncs es fa una donació per al vitrall, una donació per la urna de Sant Armengol, per la imatge de Santa Maria, gent que fa una part de donació perquè es faci un sopar per als pobres. Per tant, no només les institucions d'atenció social ja estaven bastament estudiades, sinó també aquests detalls d'aquesta vinculació no només estrictament religiosa, sinó ja social. Tot el que són la celebració de festes al llarg de l'any, tot això queda molt, molt, molt estipuladet. I també no cal oblidar la presència a partir del 13 i al llarg de tot el 14 d'una important comunitat jueva que sempre va estar molt ben relacionada amb el seu entorn cristià, tant amb les elites, és a dir, els jueus prestamistes feien préstecs en el bisbat i, per tant, doncs, hi havia bon rotllo.
Sí, sí.
Sinó també, fins i tot, amb la gent a nivell civil. Arriba un moment, hi ha un any que per la Pasqua jueva no tenen prou espai en el forn jueu per fer els pans i demanen el forn eclesiàstic. O és, per exemple, una jueva qui ven palmes en els cristians per rams. O sigui, de
és vegades... bonic conèixer tot això, eh?
Clar, no hi ha cap mena de problema en què una jueva els hi vengui les palmes en el dany.
Sí.
No, a part, és un tema curiós i significatiu, eh? Aquest moment, posteriorment, no ho sabem amb certesa, però en aquest moment els jueus no viuen amb un call concentrats, viuen barrejats amb la resta de la ciutat d'una manera absolutament pacífica i sense cap altre problema. Fins al punt que l'any 1391, l'any del gran progrom a tota Europa, els seu fan una sinagoga nova amb permís del bisbe. Per tant, és una relació absolutament correcta i de convivència pacífica.
Situem-nos al segle XXI, un bon salt. Què hi trobem a la web, la seu medieval?
Bé, la web és una mica l'última fase de tots aquests projectes i, per tant, l'hem d'entendre des d'aquest punt de vista eminentment turístic. A la web, per una banda, hi trobem els diversos estudis que s'han fet, per tant, la part de recerca més acadèmica és també visible i és la base de tot el projecte, i el que hi ha és, bàsicament, l'explicació de les rutes que s'han plantejat a nivell dels visitants que puguin venir a la nostra ciutat, amb l'explicació dels diferents elements que en formen part, amb certes també recreacions en vídeo, i sobretot el que estem compte també és que aquesta web es troba redireccionada des de diferents codis QR que estan repartits a tot arreu de la ciutat. Per tant, el plantejament va ser també de material turístic, podríem dir clàssic, de fulleteria i també de guia turística en paper, però també amb aquesta visió de noves tecnologies, d'algú que vingui a la seu, que l'oficina de turisme està tancada perquè és un dia a la nit, per exemple, però que algú pugui estar pel carrer i amb mitjans actuals pugui accedir, si més no, fins que l'endemà trobi l'oficina de turisme oberta, pugui ja accedir als continguts d'aquesta web i pugui començar a conèixer la ciutat i la realitat del seu passat i què és el que a data d'avui se'n conserva.
Uh-huh. Alguna cosa més i ja breu, Laura, o...
No, simplement que a part de la web doncs, també hi haurà això, com ha dit en Lluís, una sèrie de guies, de fulletons, es repartirà o s'ha repartit ja material en paper i esperem que això sigui un dels revulsius de coneixement del nostre patrimoni.
Doncs ho deixem aquí, si us sembla.
Fantàstic.
Laura de Castellet i Lluís Obiols, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tant i tan bé tot aquest patrimoni que tenim a la nostra ciutat. I convidem també la gent que ens escolta que puguin venir a visitar-lo.
Evidentment.
Fantàstic.
Gràcies de debò.
Gràcies a vosaltres.
Continuem endavant amb el programa Església d'Urgell i ara ho fem tot escoltant les notícies de la setmana de la nostra diòcesi que ens arriben, com sempre, amb la Patrícia Navas. Aquí saludem. Bona nit, Patrícia.
Bona nit, Maria.
Endavant.
Gràcies. Una gran quantitat de fidels assistiren la mitjanit el dia 24 de desembre a la catedral de Santa Maria d'Urgell a la Missa del Gall, presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric Vives. A 12:45, el cant de la Sibil·la es feu present per cinquè any consecutiu. Un cant medieval recuperat a l'inici de la missa amb la versió del cerimonial de la catedral urgellenca. L'interpretà, com cada any, la soprano Laura de Castellet, historiadora i investigadora del període medieval. A l'homilia, Monsenyor Vives parla de la vivència de la joia de la fe i de l'alegria de l'Evangeli de Jesús. Recordar els que pateixen, i molt especialment els aturats, les persones grans, les que viuen aquestes festes en soledat, les persones que necessiten amor i esperança i els cristians que sofreixen persecució per la seva creença i els altres perseguits per temes de consciència. La participació fou molt gran a ciutats i pobles petits, amb activitats que portaven a la missa o en derivaven, com gestos de solidaritat en les ofrenes, pessebres i exposicions, cantades de corals i cançons de grups de joves. Els sacerdots i diaques es multipliquen aquests dies de festa i es desplacen arreu perquè a la diòcesi tots trobin propera la celebració de l'Eucaristia, que ens dona el mateix Crist que va néixer a Betlem, humilment entregat en el pa de la vida. Diumenge passat, dia 27 de desembre, festa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, les religioses de l'Institut de Germanes de la Sagrada Família d'Urgell, de la Seu i d'Andorra, reunides a la capella de la Mare Janer, prop del sepulcre de la seva fundadora, la Beata Anna Maria Janer, van renovar la seva consagració religiosa amb la presència de l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives. És una vella i significativa tradició de l'Institut, fundat a la Seu d'Urgell el 1859, que les religioses renovin els seus vots anualment en aquest dia. L'arcabisbe presidí l'Eucaristia d'Acció de Gràcies en aquest any de la Misericòrdia, glossant les lectures proclamades en la solemnitat litúrgica de la Sagrada Família, mostra com la família és el nucli de la societat i com d'admirable i bonic és l'amor entre els fills i els pares com a reflex de l'amor que Déu té a la humanitat i especialment l'amor als grans, a la gent gran. En aquest sentit, l'arquebisbe va subratllar la necessitat de reverenciar els pares per part dels fills i cuidar-los, sobretot en la malaltia i vellesa, i al mateix temps la necessitat que els pares tenen de respectar la llibertat dels seus fills i el camí que han de fer a la vida, llibertat de la qual en van ser garants durant la seva infantesa i joventut. Pels dies de Nadal són molt els concerts que es fan arreu del bisbat i moltes vegades en les parròquies. Diumenge passat va tenir lloc a la Capella dels Dolors de la parròquia de Santa Maria de Pons un concert musical per a col·laborar amb la tasca de Càritas parroquial, una iniciativa que ha sortit d'un grup de nenes de quart de primària i que ha volgut col·laborar en la feina que fa Càritas a Pons. Així, la Berta, l'Anastàsia, l'Anna, l'Aran, l'Anna i la Joana van decidir oferir un petit concert amb els instruments que elles toquen: piano, violí, acordió i violoncel. I al migdia d'aquest diumenge, i davant de gairebé unes 100 persones, van fer sonar obres musicals que havien preparat per aquesta ocasió. Amb la col·laboració de l'Alba i la Núria, que han fet de mestres de les nenes, van oferir un concert que va ser molt aplaudit per tots els que omplien la Capella dels Dolors. No cal dir que la seva iniciativa va agradar a tothom i va servir per a recordar a la gent del poble que ens cal ser solidaris i propers als que tenen necessitats a la nostra societat. Els diners recaptats en aquesta actuació aniran a col·laborar en les ajudes que Càritas ofereix per la gent necessitada de Pons i dels pobles veïns. Al final de l'actuació es van recollir més de 300 euros. A través de Càritas d'Urgell, 240 persones van lliurar 880 safates de canelons a 410 famílies en aquest Nadal. A motiu de la campanya institucional d'aquest any, Deixa la teva empremta, Càritas d'Urgell va convidar els voluntaris i membres de les comunitats parroquials a participar en aquesta acció significativa pel Nadal. Deixa la teva empremta, regala amb amor, que va provocar que moltes persones fessin seu el compromís de pensar en una o més persones que potser necessitaven un gest de reconeixement i de tendresa en aquest Nadal. Les safates de canelons de carn, 3 canelons per safata, es van repartir no tan sols a persones i famílies ateses per Càritas, sinó també a d'altres persones que l'entitat no coneix, gent gran sola, famílies amb problemàtiques doloroses, etc. S'ha tractat de fer propi el compromís d'estar al costat de les persones i de pensar i moure's per l'altre. L'acció solidària i de compromís amb amor ha estat possible gràcies a la donació de l'empresa Casa Mas, de Castellterçol, especialitzada en cuina tradicional, que ha fabricat aquests canelons.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Doncs com els dèiem en la introducció del que seria el programa d'avui, hem convidat el Bernat Montoya, que és monitor dels grups T/T de la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell i a la pastoral de l'Escola Sant Ermengol d'Andorra la Vella. Bona nit i bon any, Bernat Montoya.
Bona nit i bon any.
Gràcies per ser amb nosaltres. I com ja t'hem comentat, doncs, es tracta de que oferim el regal del testimoni nostre, personal, de vida cristiana. I sempre doncs, preguntem si hi ha algun moment a la teva vida que recordes que el fet de ser cristià o el fet de ser invitat a ser cristià ha marcat el teu procés o ha estat de sempre per una família cristiana. En el teu cas, com ha estat?
En el meu cas, per sort o per desgràcia, tinc una família que tota la vida ha sigut...
Per sort, no?
Tota la vida ha sigut cristiana i molt, molt implicada dins de la parròquia, dins d'ambients cristians. Però, clar, com tot jove, doncs, tens els teus altibaixos, o més que altibaixos, tens els teus moments on ets més ferm en el que fas o simplement fas perquè tothom ho fa o perquè el que t'envolta tothom ho fa. I pràcticament hi ha com potser, podríem dir, dos punts. Un punt és el moment on entro dins dels grups de parròquia de Sant Cugat del Vallès, d'on soc, i el meu grup fa la confirmació, tot i que jo ja la vaig fer anys anteriors a l'escola, però el fet de que tot el meu grup, amb qui jo compartia els divendres reflexions i moments de pensar, dinàmiques de grup, etc, en aquell punt t'adones que potser sí que hi creus una mica més en això. Però a partir de llavors és més aviat un camí que s'inicia quan començo a ficar-me dins de la pastoral del Bisbat d'Urgell, primer com a alumne participant i posteriorment cada cop més implicat a nivell de monitor, ara dins de l'equip de la delegació, etc, que és quan realment, amb el temps, a poc a poc, després de moltes experiències, després de molts peregrinatges, activitats, etc, és quan realment t'acabes, bueno, sense ser un dia concret, un dia algú t'ho pregunta i n'estàs més convençut que anteriorment, de que sí, de que participes i n'ets conscient de ser cristià.
I què representa per a tu el fet de ser cristià?
El fet de ser cristià per mi és més aviat és escollir un estil de vida, una forma d'entendre la vida i trobar-hi un sentit a fer les coses que fas, les coses que t'envolten, a superar els obstacles. Ve a ser això, el teu dia a dia, com actuar i com entendre les situacions que se't plantegen.
Uh-huh. I com diries que informa el cristianisme o l'evangeli la teva vida quotidiana en relació amb els altres, allà on treballes, on vius, amb la família, amb els amics?
Bueno, en cada moment, que m'agrada molt trobar a vegades per cada moment una música concreta o per cada moment ja has de saber com si està més de broma o està més serio, etc. Doncs amb el bo del cristianisme és que per cada moment ja podríem dir que hi ha un fragment de l'evangeli que pertoca en aquest cas. És a dir, de cada situació se'n pot treure alguna cosa de l'evangeli. Llavors, com a cristià, si tu n'estàs convençut de ser-ho, és interessant que aquesta fe la vagis cultivant. Si tu vols ser un bon jugador, no només has de jugar als partits, sinó que també t'has d'anar entrenant. Doncs aquí seria una mica el mateix. No només has de predicar amb l'evangeli, sinó que aquest evangeli l'has d'anar cultivant tu mateix amb el dia a dia, trobant moments de pregària, trobant moments o dies puntuals de més reflexió o menys, i això es va trobant, doncs, o hi ha gent que ho té més a diari, o cada dia tres vegades prega, o hi ha gent que no, que potser és puntualment, té una setmana per pregar, etc.
Consideres que la pregària és necessària en la vida del cristià?
Sí, entès en tots els àmbits possibles. És a dir, no, hi ha qui li anirà millor una pregària molt contemplativa, quieta, silenciosa o amb música d'orgue. Hi ha qui li anirà bé una pregària de guitarra o música gospel o qui sap si, jo què sé, un DJ, com va vindre el Catholic Music, un DJ. Vull dir, la pregària es pot entendre, per part meva, de moltes maneres. Cadascú és qüestió que trobi la seva manera, que li agradi més. per pregar, clar.
I si haguessis de dir-ho, explicar-ho d'alguna manera, com diries que intentes transmetre als que t'envolten doncs, aquesta experiència cristiana que és tan apassionant, que marca tant la vida de la persona? Què diries?
Bé, en un primer aspecte, potser la primera imatge... De primera imatge només se'n dona una vegada. Per tant, si la primera imatge sempre és positiva, sempre és un somriure, una imatge d'alegria, això transmet molt. Llavors, començant per aquí, intentar pues, que tot el que jo faig tingui coherència amb el que diu l'Evangeli. I si mai ningú es qüestiona o em qüestiona el per què dels meus actes, doncs saber-li respondre amb coherència doncs, la raó d'on jo trec que el que penso és com penso, el que faig és com ho faig. I després això es va cultivant, o s'intenta sobretot transmetre als altres, convidant-los a participar en activitats, convidant-los a pensar sobre algun aspecte en concret, si mai hi ha una discussió d'alguna mena, doncs sàpiga dir-li, pues mira, jo ho veig així, que, com ho veus, o mira, et convido que vinguis a tal lloc i ho comprovis, o...
Bernat, tu ets fill del nostre diaca d'Urgell, Josep Montoya, i els teus pares porten el tema de la pastoral de la Vall Fosca. Això, a tu, què et diu?
Sí, doncs, bueno, és... Em sembla superbé que a tot el que fan els meus pares, donat que, bueno, estan molt entregats a un lloc on realment hi falta gent que hi doni vida, però, bueno, ells estan disposats a anar on faci falta, on se'ls mani, on se'ls necessiti, i per part meva, bueno, és la seva... Ells van escollir aquest camí i jo els recolzo moltíssim. De fet, en certa manera m'hi sento una mica com... no sé com dir-ho. M'hi veig reflectit en el que fan, perquè potser d'alguna manera intento fer el mateix allà on jo soc, bueno, de servir allà on estan, en el que necessitin, en tot el que puguin. Doncs és genial.
Bernat, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, de debò, molts ànims i sobretot un bon any ple doncs, de vida espiritual i també d'un cristianisme ben enfortit. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Bon any, amics i seguidors del programa. Els esperem la setmana vinent. Salutacions cordials de Maria Marín, qui els ha parlat. Adéu-siau.